la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, tot seguit un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En el programa d'aquesta setmana, que tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb l'Esther Callol, portaveu de l'associació Galgos 112, amb qui parlarem de l'esmena presentada pel PSOE al projecte de llei estatal de protecció dels animals. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Xavi Aguilar. Comencem, com sempre, amb les notícies aquí, a la veu dels animals i la natura, aquí, a Ràdio Estel. Catalunya i el conjunt d'Espanya segueixen clamant contra la ramaderia industrial. Desenes d'activitats s'han perllongat encara aquests dies en el marc de la Setmana d'Acció promoguda per la coordinadora estatal Stop Ganaderia Industrial, que oficialment va tenir lloc entre el 28 de novembre i el passat diumenge 4 de desembre. Conferències, performances, tallers i diverses manifestacions, com la que Fuente Alvilla, Albacete, ha reaccionat en contra d'un macroprojecte de biogàs, s'han concentrat novament per visibilitzar el rebuig que més de 70 plataformes del món rural plantegen aquest model de producció insostenible. Unes organitzacions a les quals ONG ADA dona el seu suport des del principi per alçar la veu contra un negoci que menysprea els animals i que afecta de manera greu la qualitat de l'aire, l'aigua, el sol i la salut humana. Actualment, a Catalunya, tot i la saturació que va iniciar-se als anys 80, se segueixen acceptant projectes i a Espanya els complexos industrials de cria intensiva sumen ja més de 3.000. Són, a més, instal·lacions que no satisfan cap demanda ni necessitat interna, ja que exporten el 60% de la seva producció. Els residus que generen, merament purins i fems, es calculen en més de 62 milions de metres cúbics anuals. Tot i els reiterats avisos de la Unió Europea, s'incrementen arreu de l'Estat i especialment a Catalunya any rere any les emissions de metà, d'amoníac i d'òxids nitrosos derivades d'aquests colossals complexos. La contaminació difusa per nitrats també creix i s'estén perillosament a través dels cursos d'aigua subterranis i superficials. Els diversos esdeveniments han suposat de nou un clam per demanar l'aplicació d'una moratòria general de 5 anys, una avaluació ambiental ben exhaustiva i mesures decidides per promoure la ramaderia extensiva i avançar cap a un model d'agricultura sostenible i regenerativa. Totes les activitats d'oposició, a més d'òptims materials de difusió i consulta, els podreu trobar dins el nou web que ha inaugurat la coordinadora: www.stopganaderiaindustrial.org. www.stopganaderiaindustrial.org. Més coses: al Montgrí, les Medes i el Baix Ter es regula l'escalada per tal de preservar la nidificació de les aus. La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha comunicat que regularà les activitats d'escalada als penya-segats que hi ha al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la demarcació de Girona, per preservar la diversitat d'aus que hi habita i també la d'algunes espècies arbustives protegides. Aquesta regulació s'ha consensuat i elaborat amb representants d'associacions d'escaladors, amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i amb el cos dels agents rurals. Els penya-segats arrossegats d'aquest parc natural han estat declarats zona d'especial protecció per a les aus, un indret on troben l'aixopluc i la tranquil·litat que necessiten per poder niar i on la pràctica de l'escalada altera el seu cicle vital. Per evitar la pèrdua de les zones de nidificació i recuperar poblacions d'aus, l'escalada quedarà, doncs, restringida durant l'època de cria. La resta de l'any es permetrà, però només a les zones indicades. I el futur de la biodiversitat es pot decidir a Montreal. Aquest passat dilluns va iniciar-se la COP15, la cimera sobre la biodiversitat a Montreal, al Canadà, que s'allargarà fins aquest proper dissabte 17 de desembre. Durant gairebé dues setmanes, representants de 200 països d'arreu del món es reuniran amb l'objectiu d'aturar el declivi cada cop més accelerat d'espècies animals i vegetals que pateix el nostre planeta. Una davallada que només podrà frenar-se si es prenen decisions urgents i dràstiques per tal de protegir els espais naturals. Cal recordar que aquesta cimera hauria d'haver tingut lloc ja fa 3 anys, però que a causa del Covid-19 s'ha anat endarrerint i posposant. Es tracta d'una cita comparable en importància a la recent celebrada COP27 d'Egipte, tot i la poca cobertura que li donaran els mitjans de comunicació. A grans trets, els objectius que es marca aquesta COP15 són els següents: aconseguir la protecció efectiva del 30% de les terres i dels mars abans del 2030. Actualment sols està protegit un 15% de l'espai terrestre i un 10% de l'espai marí. Aturar la desforestació de selves i boscos i la contaminació que pateixen rius, llacs i mars, uns fets que poden frenar significativament la disminució de les poblacions d'animals i plantes. Instaurar, abans del 2050, la idea compartida de viure en harmonia amb la natura i eliminar els milers de milions d'euros de subvencions que cada any s'atorguen a empreses que degraden la natura i reinvertir aquests diners per restaurar ecosistemes degradats. La fita central que es debat en el decurs de la cimera és l'aprovació del marc de treball per a la biodiversitat mundial, un acord que podria ser tan important com ho va ser en el seu dia l'acord de París pel canvi climàtic. El futur de la natura de tot el planeta penja d'un fil. És la darrera oportunitat que tenim per començar a fer passes fermes i decidides amb l'objectiu d'aturar i revertir la destrucció de la biodiversitat mundial.
Sabies que l'animal més gran del nostre planeta és la balena blava? Amb més de 30 metres de llargada i 150 tones de pes, el seu cor batega una sola vegada cada 10 segons, aguantant la respiració dins l'aigua fins a 50 minuts. Al néixer, després de gairebé un any de gestació, la cria de balena té un pes de 2,5 tones. Durant el seu primer any de vida, són alletats per la seva mare, engreixant-se uns 90 quilos cada dia. Des de les aigües polars fins les aigües tropicals, aquests grans cetacis que fa milions d'anys van viure sobre la Terra realitzen prolongades migracions sols, en parella o en petits grups, emetent diferents sons i enigmàtiques vocalitzacions amb els que es poden reconèixer i comunicar-se entre ells a milers de quilòmetres de distància. La sistemàtica i indiscriminada caça comercial que les balenes blaves van patir durant dècades les va abocar al límit de l'extinció. A l'actualitat, tot i ser una espècie protegida, les seves poblacions es troben en un lent procés de recuperació i romanen en una situació crítica.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Hi ha moltes plataformes ciutadanes contra les incineradores. Quin és el problema que generen i quina és la solució?
Sí. Entenem per incineradores tot el que crema residus urbans, eh? O matèria orgànica, també la biomassa. Poden ser incineradores d'escombraries, com la que hi ha a Sant Adrià, de Barcelona, o poden ser sementeres en aquests moments que estan cremant residus urbans perquè no saben ja on ficar-los i els hi porten a les sementeres, que és un combustible molt barat, que els altres estan molt contents perquè cremen residus urbans que són molt més tòxics que no el dièsel o la gasolina, perquè és una barreja de plàstics i de matèria orgànica que llença, per més fins que siguin els filtres, a part que una cementera no està preparada per cremar residus urbans com una incineradora. Per tant, llencen molts contaminants, entre ells els dioxines, els furans, que són molt cancerígens, i per això han sortit moltes plataformes que s'estan oposant, doncs, a Santa Margarida i als Monjos, a la cementera d'allà, a la Farja Montcada, al dels Baix Llobregat, de Molins, no?, perquè no cremin. Ja contaminaven amb partícules de ciment, que els hi queden els llençols, doncs, negres o marrons quan els estan estesos, i ara, a més, contaminen amb tòxics molt importants, i per això es demana que no... Aquestes plataformes demanen que no s'utilitzin residus per incinerar. La biomassa, o sigui, els incendis forestals, contaminen moltíssim, amb dioxines, furans també, que bàsicament són un problema natural, cremen boscos i també contaminen. Per tant, el cremar biomassa massivament per produir electricitat, per exemple, que és molt poc eficient, a més, també contamina molt. Per això es recomana que no hi hagin estufes de biomassa per produir calor, que és més eficient, en els llocs molt contaminats. Si vols portar estufes de biomassa, doncs en una granja rural o en una escola rural, etc., però en un lloc que ja està molt contaminat. La contaminació de Pequín, que veiem, és sobretot perquè s'han posat a cremar biomassa. Tothom ha volgut calefacció, són molts milions de persones i cremen fusta i per això estan molt contaminats.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Recordarem avui a una cantant excepcional que tingué en plena joventut i fama una molt tràgica mort. Era la Evangelina Sobrero, artísticament coneguda com a Cecília. Nasqué a Madrid, però tota la seva joventut la va passar de país en país perquè el seu pare era diplomàtic, nascut a Galícia. Eren una família de 7 germans. Ja de molt petita tenia una gran facilitat per la música. Inicià la carrera de dret, però la va deixar perquè es va dedicar a la composició i a la música sortosament per a nosaltres. Escoltem-la ara en Amor de Medianoche, del Juan Carlos Calderón, que era un tot terreny per moltíssims cantants. Ja ha desaparegut. I la coneguda Dama, Dama, de la que és autora i intèrpret, la Cecília.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Adiós, amor de medianoche, por ti voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Adiós, amor de medianoche, por mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Quiero romper mis viejos lazos, quiero ser mía y nada más.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Admiradora y una lista decadente, ser pensante y escribiente, y algún versivo autora, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante, en coqueles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve.
Temps per l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel. I avui toquem un d'aquells temes que no ens agradaria tocar, però portem temps reivindicant-ho des de l'ADA perquè pot ocasionar i originar una greu situació. Parlem de la famosa esmena, que ara detallarem i intentarem explicar. No és fàcil, és complex, però intentarem explicar-la pam a pam. La famosa esmena que va presentar el Partit Socialista, el PSOE, per la nova Llei Estatal de Protecció i Benestar dels Animals. Una esmena presentada el passat 13 de setembre i que afecta especialment els gossos de caça. Per fer-ho i també per parlar d'aquesta problemàtica de la caça, tornem a parlar avui amb l'Ester Callol. Ester, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
L'Ester com a representant de l'entitat Galgos 112, que ja vam presentar aquí al programa, però no està de més fer-ne un resum. Una entitat que bàsicament es dedica, oi, a la protecció d'aquests gossos utilitzats per la caça, dels gossos llebrers i podencs.
Sí, és així.
Explica'ns una mica la tasca que realitzeu també des de fa anys, a moda de resum, perquè després puguem entrar també en matèria.
Bé, nosaltres ara ja en el 2023 farà 15 anys que som una associació pròpia que ens vam crear, estem registrats a la Generalitat de Catalunya, i bueno, la nostra tasca és recuperar tant galgos com podencos que estan maltractats, que viuen al carrer, i buscar-los família d'adopció. Dir també que els voluntaris de diferents zones doncs, també fem xerrades a les escoles, xerrades als centres de gent gran, doncs, per conscienciació sobre la tinença responsable i el benestar animal. Que no tot és treure el gos del carrer i buscar-li una família, que és molt important, però darrere d'això hi ha una feina molt gran a fer que si les administracions i els particulars no s'impliquen, no acabarem mai.
Es parla molt d'aquesta xifra, també quan hem presentat, per exemple, la plataforma No a la Caça, que ha fet diferents manifestacions, especialment el darrer any, en les quals també ha participat l'ONG ADA, d'una xifra de 50.000, uns 50.000 gossos a l'any que són abandonats, fins i tot molts d'ells doncs, matats, no? En unes condicions que després podem definir, que és una xifra que balla, amunt i avall, però el cas és una tragèdia magna, és a dir, cada any, siguin 50.000, siguin menys o siguin més, hi ha molts gossos que en especial es dediquen a la caça, al negoci de la caça, que finalment acaben patint.
Sí, la xifra no la podrem dir mai perquè realment no la sabem. En el moment que les administracions, en aquest cas, per exemple, doncs, Seprona o així, no ens accepten les nostres denúncies quan trobem un gos abandonat i maltractat, no es pot dir exactament. Hi ha els que es visualitzen, però heu de pensar que pel camí en queden molts, que molta gent no ha vist, o que han nascut i han sigut morts al moment de néixer. Llavors, que n'hi ha molts, moltíssims, sí, que cal que es reguli, també, però la xifra exacta no la podrem dir mai. Això ens tindríem que acceptar que tu quan trobes un gos poguessis anar i posar una denúncia i dir m'he trobat aquest gos a tal lloc, amb aquest estat i tal. Però clar, te diuen, bueno, i aquí denúncies. Val? Quan et troben a tu una cartera i ha sigut un furt, tampoc saps a qui denúncies, perquè te l'han furtat i no has vist qui. Però sí que consten els registres, que hi ha hagut tants de furts a l'any a tal punt. Doncs amb els gossos, si es pogués registrar, veuríem realment les dades que portem les protectores i sempre quedarien aquests que ja no ens arriben, però que seria brutal i seria esfereïdor poder-les veure.
Per tant, també d'aquí doncs, la importància també de denunciar els fets, no?, que recalqueu vosaltres.
Clar, nosaltres només ens agafen les denúncies si trobem algun que estigui molt mal ferit o maltractat i porti un xip. Val? Però, clar, te diré que de nosaltres els 92-93% dels que recollim no en porten. Els que en porten, el mateix veterinari, perquè el primer que fem nosaltres quan els recullen és anar al veterinari, el mateix veterinari ja truca al propietari que consta. N'hi ha que surten sostrets, n'hi ha que consten com a perduts, n'hi ha que consten en estat normal, volem dir que ni siquiera els han denunciat que els han perdut o que els hi han robat. Val? Llavors, la majoria van sense xip i molts van amb el tall en el coll d'haver-los tret el xip. I n'hi ha alguns que els hem trobat que se'ls hi ha anat la mà i els hem trobat amb el coll totalment obert.
Això és que trobeu en aquestes condicions també desastroses. Després, com deia, tota la problemàtica dels que directament són abandonats a la seva sort i poden morir o directament són assassinats.
O morts. Clar, les camades, pensa que una galga et pot tenir hasta 12 i 14 petits, eh? Imagina't la quantitat de cries que hi ha en l'any que desapareixen.
I són uns gossos que són eines de caça, com dèiem, són eines per als caçadors que serveixen durant la seva temporada útil per aquest bé. Quan s'acaba aquesta utilitat, no? Doncs són abandonats. I quan són abandonats passen aquestes coses de les quals estem parlant. A quina legislació us podeu agafar ara? És a dir, què hi ha que pugui protegir? Ara mateix, després parlem de la llei. Ara mateix, què hi ha que pugui protegir aquests animals quan us els trobeu vosaltres?
Els gossos de caça en si no hi ha res. Per això estem tan enfadats amb l'aspecte de que el PSOE presentava una llei juntament amb Podemos que era molt guai, no? Perquè entraven ja no només els gossos de caça, sinó els gossos que s'utilitzen per servei, els gossos policia, els animals de setreria, les fures... Vull dir que tots aquests animals que senten i pateixen igual que entraven a dintre d'aquesta llei, però algú cedeix al lobby a les pressions que fa el lobby de la caça i decideix, el mateix que proposa aquesta llei tan xula, decideix presentar una esmena per deixar fora tots aquests animals. O sigui, que jo tinc un dels galgos que hi ha avui a casa meva, que jo en tinc d'acollit, està protegit, val? Avui està protegit perquè està a casa. Però ahir, o abans d'ahir, o la setmana passada, que podia estar al carrer d'una zona galguera, el mateix gos amb el mateix dolor i amb la mateixa cama trencada, aquell gos no entrarà dintre d'aquesta protecció animal. Llavors, per això ens hem mobilitzat les protectores. No pot ser que tu deixis fora d'aquesta llei els que més ho necessiten.
El 24 de setembre es va fer una manifestació a Madrid, una primera manifestació a Madrid, i després, el mes d'octubre, el 16 d'octubre en concret, també es va fer una nova manifestació davant de les diferents seus, en aquest cas la seu del PSOE a Madrid, i també del PSC a Barcelona o del PSOE a Sevilla. Manifestacions a les quals també hi ha participat ONG ADA i moltes altres entitats, amb un lema comú, bàsicament, es diu Mismos perros, misma ley. I de què ve això? Doncs parlem de la llei, el projecte de llei de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que és la primera llei estatal que recull totes les lleis que fins ara estaven disseminades per les diferents comunitats autònomes de protecció dels animals. Aquesta llei, com deies, doncs, era optimista, s'ha anat tramitant, s'han fet els diferents tràmits fins aquest estiu, i el mes de setembre, el 12 de setembre en concret, el PSOE presenta una esmena presentada i signada per la diputada Isaura Leal Fernández, en què diu, bàsicament, que demana l'exclusió dels gossos de caça d'aquesta llei. Dels gossos de caça i de molts altres gossos. Dels gossos també destinats a la falconeria, a la tauromàquia, a la producció, a l'experimentació i a diverses activitats esportives o a cossos de seguretat. Per tant, aquí ve la desprotecció absoluta dels llebrers i dels podencs.
Vale, dels llebrers, dels podencs i qualsevol altra raça que sigui destinada com a animal de treball. Vale, perquè vull dir, és que te deixa també, quan parlem de la falconeria no parlem dels gossos, parlem dels falcons, parlem de les àligues, parlem de les fures que també fan servir per caçar el conill, parlem dels gossos de servei, tots aquests gossos que són considerats eines de treball queden fora, volen deixar-los fora. Clar, les protectores és que això no podem permetre i ens vam unir per primera vegada, són més de 300 protectores que ens hem unit, Galgo 112 també va estar a les manifestacions, a totes. Nosaltres vam anar des de Girona tres companyes, una de Barcelona, una altra de Galícia, vam anar a Madrid, vam estar allà, davant del Congrés dels Diputats, i els altres companys han anat sumant-se a les diferents manifestacions que hi ha. És que no es pot permetre, no es pot permetre, perquè al no aplicar-se aquesta llei, vale, en aquests gossos, seria, els deixaríem que no podien estar inclosos al registre central de la, per la protecció animal, amb el gos identificat, vale? No es podrien incloure en els plans d'emergència, no hi hauria un control de cria dut només a terme per professionals, també quedarien fora de la prohibició de sacrifici d'animals sants, i cada comunitat té unes lleis, no? Llavors, en principi, cadascú regia per la seva. Però què passa? Que aquesta llei era per unificar-ho tot, no? I que tots tinguessin aquesta protecció. Doncs què passa? Que si s'aprovés aquesta esmena, això ens suposaria un retrocés de 30 anys, eh?
Perquè aleshores les lleis comunitàries de les diferents comunitats també s'haurien d'adaptar amb aquesta nova llei.
Clar, clar, clar. I tornaríem enrere. Perquè depenent de l'utilitat que doni el propietari al gos, o sigui, els meus són de companyia, estan protegits, el teu resulta que és un gos que fa servir per anar a caçar o per anar a pasturejar quatre ovelles, doncs aquest deixen de tenir la consideració d'animal de companyia, perquè aquesta llei els exclou d'aquesta consideració. ¿Vale? I com que jeràrquicament serà superior a les lleis autonòmiques, s'emportarà per davant tota l'evolució o la poqueta evolució que s'havia pogut anar fent mica a mica. És que tornem enrere. Uh-huh. És que no s'explica. O sigui, no s'explica l'any 2022 i ens n'anem enrere.
L'argument principal, deixa'm recordar-vos que estem parlant amb l'Ester Callol, que és representant de l'entitat Galgo 112, amb una llarga feina i tasca darrere en la protecció, sobretot i especialment d'aquests gossos destinats i utilitzats per la caça, i parlem d'aquesta esmena presentada pel PSOE a la Llei Estatal de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, que vol excloure els gossos, no només de caça, sinó també utilitzats en diverses activitats esportives, tauromàquia, falconeria, experimentació, cossos de seguretat, teràpies assistides, etc, etc. L'argument de la presentació d'aquesta esmena és que tots aquests gossos concrets, en especial els gossos de caça, hauran de tenir, perquè s'esmenta, hauran de tenir la seva pròpia i específica legislació. Però és clar, no es fa referència de quina legislació pròpia ni de quan s'aprovarà aquesta legislació.
Clar, no. Ells diuen, clar, suposo que com que veuen que hi ha tanta gent que s'ha aixecat i ha posat la seva veu en contra, que no és just, perquè és que no és just, només has de tenir dos dits de front per veure que no és just. Clar, ara volen arreglar-ho d'aquesta manera. No, farem una llei marc per ells, no sé què, no sé quantos. No, han de ser valents i tirar endavant. Jope, no volem ser europeus? Doncs siguem-ho per tot, no només per lo que interessa. És que és al·lucinant. Vull dir, jo no puc entendre com algú va a una plaça de braus i veu patir el patiment d'aquell animal. I és igual, vull dir, aquell animal sent i padeix. El gos, torno a repetir, que avui està al carrer i que se trenca una pota caçant, sent el mateix dolor que el meu, que es trenqui la pota jugant al jardí de casa meva. Uh-huh. Vale? O sigui, i és el mateix gos, és un gos. No és una eina, el del caçador no és una eina, per molt que el tingui considerat com una eina i diguin que els cuiden molt bé. Potser sí que n'hi ha que els cuiden bé i n'hi ha que en tenen fins que es moren de vells a casa, però mirem tots els que no. Mm. Mirem quants. I sempre te diuen, bueno, és que sempre són els mateixos els que ho fan, coi, doncs anem a per els mateixos, no?
Atribueixes aquest fet, és a dir, aquesta esmena, aquest gir, diguem-ne, en aquesta llei de protecció dels animals al lobby dels caçadors directament o,
està,
o no?
Està claríssim. Dintre del lobby de la caça es mou molt de diner i hi ha gent molt poderosa, val? Ja veus el nivell que hi ha. És un lobby molt, molt poderós.
Actualment hi ha es calcula uns 800.000 caçadors a Espanya. I just quan estava damunt la taula aquest projecte de llei de protecció dels animals, doncs es va fer molta pressió des del lobby caçador, en especial fent esment a bé que els perjudicaria, no? Que perjudicaria en aquest cas amb ells i fins i tot els gossos de caça. Per desmentir una mica totes aquests arguments que de vegades surten des de la part dels caçadors, que diuen que ells protegeixen els seus gossos i que amb la seva tasca fins i tot els cuiden, què no hauries de dir, Esther? També per la teva experiència diària.
El problema és que són eines. Jo conec caçadors que tenen els gossos de cacera i els atenen en aquelles barraques, els atenen en aquelles gàbies, encara n'hi ha que viuen en bidons, viuen en casetes, i després tenen el seu propi gos de casa, que és el seu animal de companyia. I el tenen diferent, viu a casa, el passegen, està superbé, i després hi ha els altres, que són l'eina. El problema és considerar-ho com una eina. I ha d'haver-hi una legislació, que tenen que caçar, que caçaran. Bueno, vale, nosaltres no estem demanant que s'acabi amb la cacera. Demanem que els mateixos gossos tinguin els mateixos drets, la mateixa llei, i que se'ls cuidi com es mereixen. Val? Llavors, és que és injust. És el que t'he dit, tu tens el teu gos amb un xamissa d'aquest, n'hi ha encara visquent en bidons, i tens l'altre que, està dormint allà a casa teva amb el teu cistellero al cantó de la calefacció. A mi és que no m'entra. Llavors, per què la gent que diu que els cuiden tan bé s'enfaden de que hi hagi aquesta llei que els vulgui protegir? Jo, si tinc tan bé el meu gos, poc m'enfadaré. Barre, perquè diré, ole, tu, els meus gossos estaran com han d'estar, regulats, controlats, regulades les cries, no val regalar recadells, la meva gossa en té dos, te'l dono tu, prou boquet, a mi no me va, prova'l tu. I hi ha un passe i unes coses que no són normals. Llavors, la gent hauria d'estar contenta de que es volgués protegir els gossos, perquè si jo el cuido bé, a mi no em fa por res.
Constatem aquesta contradicció. Constatem també que Espanya és l'únic país a la Unió Europea, juntament amb Hongria i Eslovàquia, que permet la caça amb llebrers i podencs. Una tasca que també vosaltres intenteu des d'aquí regular i eliminar, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, és que, a més, les mateixes regles de que hi ha quan caces amb galgo i amb podenc, hi ha una paraula que veuràs com el que et diu, no? Que diu el galgo sucio. El galgo sucio és un galgo que aprèn a retallar la llebre d'una manera que no marca, diguem, el reglament de cacera de galgo, no? Doncs, si aquest galgo aprèn a retallar-la d'una manera que no és sota les normes, aquest galgo ja diuen galgo sucio, aquest galgo ja no serveix perquè ha après a caçar fent trampes, entre cometes. M'entens? Llavors aquest ja no val. Pum, és un galgo sucio, fora. Si té uns bons gens que ve d'aquests, que estan federats, taratara, bueno, doncs pues aquest, com a molt, pues serà un per criar. Si no, fora, adiós, saps? Vull dir, és que un gos se trenca una ungla, la velocitat d'aquest animal ja no tornarà a arribar als 70 km per hora que et pot arribar. És més fàcil fumar-lo a fora i ja tornaràs a criar i tornaràs a provar. Per què a l'octubre en trobem tants? Perquè són descartes els que han provat i no valen. Per què al febrer en trobem tants? Pues perquè són els que estan ja enrebentats i veuen que no tiraran ja per la propera temporada, fora. I després, durant la temporada, ens anem trobant els malferits. Malferits a mida de les oliveres, amb potes trencades, amb cervicals rotades, bueno, amb cada barbaritat, però bueno, en fi.
A aquest període d'esmenes hem de dir que la llei encara no està aprovada, però que tot preveu que, evidentment, s'aprovarà, perquè la major part d'esmenes, de les 657 presentades a aquesta llei, quatre de les quals del PSOE, les han presentat partits que, diguem-ne, que estan d'acord amb aquesta esmena i amb aquesta tipologia d'opinió, com són el PSOE, PP, Vox, PNB, Coalició Canària o Teruel Existe, que conformen una majoria parlamentària i, per tant, tot es preveu que això tiri endavant. L'esmena en concret defineix els animals de companyia segons el conveni europeu ratificat per Espanya i diu que són aquells tinguts o destinats a ser tinguts per l'home, en particular a la pròpia vivenda, perquè els serveixi d'esbargiment i els faci companyia. I l'argument, com dèiem, de fer fora els gossos de casa és perquè s'han de regular segons la legislació pròpia, segons l'Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica, i en principi estan protegits segons la llei 32/2007, que, com dèiem, és aquesta llei que fèiem de caça. Tot això, quina solució pot haver-hi, Esther? Perquè, clar, serà un pas enrere molt important.
Pues clar que és un pas enrere. La solució la té el PSOE a les seves mans, ser valent, però ja has vist amb el nivell que es posa PP i Vox, el nivell d'ells, que sabem que són el que són. Nosaltres seguirem lluitant. Jo el que te puc dir és que seguirem lluitant. Les protectores feia molt de temps que no estàvem totes juntes amb el mateix. Seguirem lluitant. I és molt injust que el PSOE, a més, després d'haver-se-li omplert la boca, no?, de que si el govern és progressista, doncs tornem a tirar enrere i no tornem a tirar enrere un saltet. Ens anirem 30 anys enrere, eh? Vull dir que, no sé, que s'ho facin mirar, la veritat.
Doncs, Esther, tornem a fer una crida des d'aquí, també des del nostre programa, a que la gent pugui comprendre la tragèdia que suposa l'aprovació d'aquesta llei per tots aquells éssers que hem de respectar, siguin gossos, siguin ratolins, siguin fures, sigui el que sigui, els altres animals i la natura que tenim al nostre entorn. Esperem que es pugui fer molta més pressió des de la societat civil i que, finalment, l'administració i aquelles parts polítiques que han de legislar s'hi repensin. Esther Callol, Galgo 112, moltes gràcies avui per intervenir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltíssimes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem a la Cecília, nascuda l'any 1948 i que morí als 27 anys d'un accident de cotxe. La seva mort trasbalsà a tot Espanya, doncs estava al cim de la seva fama. Els 27 anys han estat fatals per mort violenta de coneguts cantants. La Amy Winehouse, el Jimi Hendrix, el Brian Jones dels Stones i el mateix Nino Bravo als 28 anys, que també va morir d'un accident de cotxe. Amb la Cecília hi conflueix l'inspiració, l'interpretació i la cançó protesta. És poesia i recitatiu. Escoltar la Cecília vol dir entrar en el que es diu. S'uneixen com poques vegades succeeix la lletra i la melodia. He escollit Decir Adiós, que és un relat melancòlic, i Un ramito de violetes, a on la música, que és inspiradíssima, es veu superada pel que ens raconta. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Volver la vista y ver que tú no estás. sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, 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 la.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui, Francina?
Del Parc de la Pegaso, que està al districte de Sant Andreu de Barcelona, al terreny de l'antiga fàbrica Enasa, l'empresa nacional d'autocamions Societat Anònima, que era la constructora dels camions Pegaso. D'aquí ve el seu nom. Algunes de les restes d'aquesta factoria, com són la porta d'entrada i l'edifici de les oficines, es van conservar i van ser destinats per a equipaments del barri.
Com està organitzat aquest parc?
Doncs va ser creat el 1986 per Enric Batlle i Joan Roig i van elaborar un projecte que combina el paisatgisme amb espais lúdics i esportius. Hi ha 3 àrees principals: la de jocs infantils, una d'aspecte més arquitectònic, amb parets i columnes, que allotja diverses pistes esportives, i l'àrea paisatgística, que és potser l'element més destacat, amb un estany de traçat sinuós que recorre bona part del parc i travessat per diversos ponts.
Hi ha molta vegetació?
Sí, hi trobem espècies vegetals com els esmais, els xiprers, magnòlies, margallons, eucaliptus, mimoses, palmeres de tileres i marfulls, entre moltes altres.
Hi ha una presència d'estanys i basses, i això afavoreix l'hàbitat per alguns animals, oi?
Sí, espècies de rèptils i amfibis, granotes, la serp d'aigua i els tòtils. Petits mamífers com ratolins i també nombroses aus urbanes configuren la fauna d'aquest parc. Podeu conèixer en més detalls al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat.
aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.